Brussel·les, a veure si realment això va endavant o com queda demà.
Que espavilin, eh?
Les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Avui no ho sé de butxaca fins a 9:15, un dia que estem molt pendents del que passi, com dèiem, a Brussel·les. Falten poc més de 12 hores perquè sapiguem si el català serà oficial o no a la Unió Europea. A aquesta hora encara hi ha negociacions en marxa, però la votació es podria ajornar si no compta amb prou suports. De seguida anirem cap allà per saber-ne l'última hora. Al marge d'això, nou escàndol també a la Federació Espanyola de Futbol. Aquesta tarda la seleccionadora Montse Tomé ha convocat per sorpresa 20 de les jugadores que divendres van exigir precisament més canvis per tornar a jugar amb Espanya. Però és que atenció a les conseqüències si no es presenten demà. Des de multes que poden anar dels 3.000 fins als 30.000 euros, fins a inhabilitar-les perquè tinguin càrrecs federatius, o la més extrema, la retirada de la llicència federativa entre 2 i 5 anys. Al marge d'això, avui també hem sabut que els 6 Mossos acusats per una agressió racista al Bages han acceptat un any de presó i mig d'inhabilitació per pagar i insultar un noi negre. En parlarem de seguida amb el director general dels Mossos, Pere Ferrer. I això mentre també els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona a Tarragona. El cos el van trobar ahir en un pis i a hores d'ara tot indica que es tractaria d'un crim masclista. I titular pel temps, aquesta nit les temperatures baixaran una mica més que l'anterior i demà al centre del dia recularan de 2 a 5 graus tant a la costa com al prelitoral. Abans del migdia també apareixeran alguns ruixats al sud del país que es mantindran durant la segona meitat del dia i a últimes hores també n'hi haurà a la meitat nord. De seguida tot amb més detalls, són les 8:02. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Demà serà un dia clau per l'oficialitat del català a la Unió Europea. Com dèiem, a les 10 del matí es reunirà el Consell de la Unió Europea per decidir si el català serà o no oficial a la Unió, a hores d'ara, però el més calent és a l'aigüera i tot apunta que els 27 tiraran la pilota endavant perquè hi ha reticències per part dels països nòrdics.
Dinamarca, Finlàndia i Suècia no veuen amb bons ulls la proposta, per això sembla que s'ajornarà la decisió per la propera reunió del Consell, que serà finals d'octubre o fins i tot per la que està prevista mitjans de novembre, sigui quan sigui la decisió, aquesta es prendrà abans de la investidura de Pedro Sánchez.
Sapiguem com està la situació a hores d'ara amb el corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
El govern espanyol pot jugar demà amb l'ordre del dia, ja que ostenta la presidència de torn del Consell de la Unió Europea i, per tant, pot decidir si la proposta es vota o no. Hi ha tres escenaris. El primer és que l'estat espanyol vegi consens per aprovar-ho i decideixi sotmetre-ho a votació. El segon és que hi hagi votació però algun país ho veti, i amb un n'hi hauria prou ja que requereix unanimitat. I el tercer i el més probable és que demà no hi hagi consens per aprovar-ho per la via ràpida i es deixi permès endavant. Aquí serà important saber quin missatge polític es dona i quins són els propers passos. El més previsible és que s'encarregui un informe legal als serveis jurídics del Consell i que els 27 tinguin temps per analitzar-lo i puguin votar a favor d'aquí unes setmanes. Cap país vol posar pals a les rodes, però Suècia, Finlàndia i Dinamarca són els que han mostrat més dubtes. A l'altra banda, Irlanda, Portugal i la República Txeca són qui veuen amb més bons ulls. Altres, com Alemanya, Itàlia o França, volen esperar a veure com evoluciona el debat de demà.
Precisament aquesta tarda, diferents eurodiputats catalans, bascos i també gallecs han fet pinya per reclamar l'oficialitat de les llengües a Europa. Lluís?
Ha estat un acte unitari d'eurodiputats i també de diverses entitats culturals catalanes, basques i gallegues que formen part de la xarxa europea de defensa de les llengües minoritàries. En representació catalana hi havia Plataforma per la Llengua i Òmnium Cultural. Totes han recordat que l'oficialitat d'aquestes llengües és un dret que tenen els ciutadans i han demanat als 27 que demà estiguin a l'altura i no hi posin ni traves ni excuses. N'ha parlat en nom de Plataforma per la Llengua Daniel Mundet.
En el cas català fa molts anys que s'està estudiant i demà potser el que cal és passar els fets a la qüestió pràctica de declaracions que queden molt bé però que després no tenen impacte jurídic ni legal, doncs se n'han fet moltes. El que volem demà és que hi hagi una votació, una decisió amb conseqüències jurídico-legals en favor de l'oficialitat.
Des d'Òmnium Cultural han volgut posar en valor l'oportunitat històrica pel prestigi, posició i reconeixement internacional que tindria l'aprovació de l'oficialitat del català a la Unió Europea.
Mentrestant, Espanya negocia contrarrellotge per aconseguir que el català sigui oficial el més aviat possible i així aconseguir la investidura de Pedro Sánchez. La Moncloa assegura que està tenint reunions al nivell per tirar endavant la proposta. Enviada especial de RAC1 també a Brussel·les, Laia Colomer.
Sí, unes converses que seran fins última hora, però la delegació espanyola ja sap que la votació és molt complicada i abans d'endur-se una patacada preferirà deixar les negociacions encarrilades per votar-ho més endavant. De fet, significatiu del pa que s'hi juga el govern espanyol és que demà qui encapçalarà la reunió serà el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, i no pas el secretari d'Estat, com seria habitual. Avui mateix el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, deia que ho batallaran fins al final.
El govern d'Espanya està fent todo el esfuerzo, todas las gestiones, a todos los niveles, para que se consiga que la petición que formulamos en el mes de agosto se haga realidad lo antes posible. Tan español es el castellano como el catalán, el euskera y el gallego, pues que esa riqueza lingüística que tiene nuestro país se refleje también en las instituciones europeas.
Avui la delegació espanyola s'ha reunit en Plataforma per la Llengua a Brussel·les. Recordem que fins i tot Espanya ha ofert pagar les traduccions i, segons explica La Vanguardia, podria haver trobat una altra escletxa legal, que el Tractat de Lisboa ja reconeix el català com a llengua cooficial.
Qui pressiona també avui els estats europeus és Pere Aragonès. El president ha publicat un article a diferents diaris internacionals en què demana que es defensin els drets lingüístics dels catalans.
Aragonès assegura que Catalunya no vol cap tracte de favor i que només reclamen posar fi a una anomalia històrica. El president admet que la proposta pot ser vista amb desconfiança i diu que prevalen els drets lingüístics dels ciutadans abans que el cost econòmic de la traducció. Aragonès també admet suspicàcies perquè la petició del govern espanyol sigui conjuntural i que es tracti només d'una proposta per superar la investidura de Pedro Sánchez. El president respon a aquestes crítiques dient que el Consell de la Unió Europea no debatrà sobre la reelecció de Sánchez, sinó del reconeixement dels drets lingüístics de 10 milions de ciutadans. L'article l'han publicat diferents mitjans d'Itàlia, Portugal, Alemanya i Croàcia.
I encara hi sumem una veu més, la del president del Barça, Joan Laporta, que també ha reclamat en un vídeo que Europa reconegui el català. Tot això a la Unió Europea, però també demà el català es podrà utilitzar per primera vegada a la història, de manera legal, al Congrés dels Diputats. El català, el basc i el gallec, totes tres llengües tindran traducció al castellà pels diputats que ho necessitin. S'ha establert un sistema de traducció amb 6 persones i 650 auriculars i transmissors per rebre la senyal. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el sistema ja s'ha aprovat. Els traductors no seran físicament a l'hemicicle, però ja ha garantit un retard de com a màxim 4 segons en la traducció. I només són 3 traduccions al castellà. En cap cas hi haurà interacció de llengües com passa, per exemple, al Parlament Europeu. No hi haurà traducció del basc al català, només al castellà. Tota la logística és provisional. S'utilitzen 200 auriculars que ja hi havia al Congrés i se n'han llogat 450 més. Això es comprarà de cara a l'any vinent i s'estima un cost de 46.000 euros. Els traductors són autònoms i ara s'han de convocar places públiques de cara també al 2024. Tot el sistema comença demà, però a la llarga s'ha d'anar consolidant. El debat d'estrena és precisament el de la reforma del reglament del Congrés per permetre-ho. Fins ara els diputats eren amonestats o se'ls podia arribar a expulsar si no utilitzaven el castellà. La reforma demà es comença a tramitar i dijous es votarà per la via d'urgència definitivament.
Aquesta que també era una de les condicions de l'independentisme per donar suport a una presidència del Congrés de la socialista Francina Armengol. Ara bé, no hi ha consens entre els diferents partits a l'hora d'aplicar-ho. Els partits independentistes que asseguren que parlaran només en català, però els diputats socialistes i dels comuns combinaran les dues llengües en funció del moment. També des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Junts i Esquerra ho tenen clar. A partir de demà el Congrés només hi parlaran en català. En el cas dels republicans, de fet, és una ordre de la direcció, tot i que Rufián sigui partidari de no renunciar al castellà.
Si parla en nom d'Esquerra Republicana, el compromís d'Esquerra Republicana és que es parli en català.
Els comuns opten per no mullar-se i combinar el català i el castellà, i els socialistes tres quarts del mateix. En el seu cas, la directriu és que ho facin amb naturalitat i sense impostures, i que, per tant, cadascú s'expressi com li vingui de gust. El PP, per la seva part, ni s'ho planteja, al contrari, ho ridiculitza.
Lo que no vamos a hacer es el canelo, y no vamos a hacer cosas raras. Vamos a hacer cosas que entiendan todos los españoles.
Vox dona per fet que tots els seus diputats intervindran en castellà.
Doncs bé, en ple debat sobre l'ús del català i la governabilitat a l'Estat, aquesta nit La Vanguardia reuneix a bona part de la classe política catalana i espanyola en la primera edició dels Premis Vanguardia, que presideix el rei Felip VI. Javier Godó, comte de Godó i editor de La Vanguardia, farà d'anfitrió d'una llarguíssima llista d'autoritats que van arribant al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Anem cap allà, Sergi Giró, bona nit.
Bona nit. Una sala oval de gala on predomina el color blau de La Vanguardia ha rebut fa uns moments el rei Felip VI i la reina Letícia, acompanyat dels anfitrions Javier Godó i la seva esposa Marisa Falcó de Godó, que compartiran taula presidencial amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la vicepresidenta espanyola, Nadia Calviño. Coincidiran també amb la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, de Sumar, i els ministres socialistes Félix Bolaños i Miquel Iceta, que seuran a uns metres del líder popular Alberto Núñez Feijóo, a pocs dies de la seva investidura. De les files populars també hi haurà l'alcaldessa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i un protagonista les últimes setmanes, l'expresident José María Aznar. També els expresidents de la Generalitat, Artur Mas i Jordi Pujol, i els actuals consellers Joan Ignasi Elena i Roger Torrent. Una altíssima representació política, però també empresarial, amb presidents i directors d'empreses reconegudes a nivell nacional i internacional, i un total de 600 convidats.
Gràcies, Cesc. Uns Premis Vanguardia que es fan avui, que el diari celebra, com dèiem, els seus 142 anys d'història. La gala premiarà 7 personalitats per la seva aportació al món de l'economia, la cultura i la innovació. També des del MNAC, Judit Vila, bona nit.
Bona nit. Sí, s'han creat 7 categories de premis a l'empresari i a l'empresària de l'any, a la innovació, al talent jove internacional, a la cultura i a l'impuls a les ciutats. També hi ha una última categoria, In Memoriam, que farà un homenatge a personatges importats que ja han mort. Aquests premis Vanguardia neixen amb l'objectiu de tenir continuïtat en el futur i de convertir-se, per tant, en una referència per la societat. Per això, la Vanguardia té la intenció que siguin uns premis anuals. La gala d'aquesta nit la presenta la periodista Elena García Melero.
Mentrestant, el PSC i el PSOE surten en tromba, exigia a Xavier Trias que rectifiqui després d'haver dit que els socialistes estaven darrere del cop d'estat del 23F. Consideren que són unes declaracions completament fora de lloc. Sílvia Solanes.
El cap de files de Junts a l'Ajuntament de Barcelona ha escalfat el dilluns amb aquestes paraules de bon matí a Ser Catalunya.
Jo crec que els socialistes estaven darrere.
Sí? Del 23F?
I tant.
Per frenar el desenvolupament autonòmic?
Bueno, és el que va passar. Va acabar el 23F, escolta, es va canviar el govern, i què va fer el primer el Partit Socialista? Doncs la LOAPA.
El ministre de Presidència en funcions, Félix Bolaños, i la portaveu del PSC, Elia Tortolero, li han exigit que se'n desdigui.
Declaraciones de este tipo que no tienen ninguna base ni histórica ni fáctica. Los diputados socialistas, las diputadas socialistas, fueron rehenes, como todos los diputados.
Són unes declaracions molt greus i molt perilloses. Estem francament sorpresos i sorpreses de que el senyor Trias hagi fet aquestes declaracions i decebuts. Li demanem una rectificació.
No hi fan segones lectures de cara a la investidura perquè ho atribueixen a ell a títol personal. Salvador Illa, en una piulada, ho ha considerat desafortunat i sense sentit.
I encara a Barcelona, Jaume Collboni s'ha reunit aquest migdia amb el rei Felip VI. Es tracta de la primera vegada en 17 anys que l'alcalde de la ciutat es reuneix amb el monarca i no el deixa plantat. Avui Collboni ha trencat aquesta tendència, com dèiem, i s'ha reunit durant una hora i quart amb Felip VI a l'Ajuntament, o emmarquen la recuperació de la normalitat institucional. Collboni, que ha regalat al rei un còmic de Mortadelo i Filemó sobre els Jocs Olímpics del 92 i també un llibre de fotografies de Barcelona. 2 minuts i arribarem a un quart de nou, nou capítol, i ja en van uns quants, de la guerra oberta dins la selecció espanyola femenina. Aquesta tarda han presentat Montse Tomé com a nova entrenadora i, per sorpresa, ha convocat 20 de les jugadores que divendres van exigir més canvis per tornar a jugar amb Espanya. Es tracta d'un nou pols entre la federació i les futbolistes crítiques. Quim Salvador, bona nit.
Bona nit, Anna. La convocatòria és pels partits de Lliga de Nacions de divendres contra Suècia a Göteborg i dimarts de la setmana vinent a Còrdoba contra Suïssa. Inclou 20 signants del comunicat de divendres passat, 14 de les quals campiones del món, i 3 de les que es van negar a anar al Mundial, entre elles les blaugrana Mapi León i Patri Guijarro. Per cert, no hi està citada Jennifer Hermoso. La nova seleccionadora, Montse Tomé, que era la segona del cessat Jorge Vilda, ha estat presentada aquesta tarda i ha dit que no ha convocat Jenny Hermoso per protegir-la i que confia en la professionalitat de les futbolistes citades, tot i que no ha consensuat amb elles la convocatòria.
Jo confio en que les jugadores són professionals. Vienen de ser campeonas del mundo, aman la profesión, estar en la selección española es un privilegio y sé que van a estar aquí con nosotros mañana.
No s'havia tancat un acord amb les futbolistes rebels que des d'aquesta tarda intenten contrarrellotge acordar un posicionament comú assessorades per advocats. I és que si no es presenten demà a les Rozas per incorporar-se a la concentració, havent-les citat oficialment la federació, s'exposen a sancions importants, multes d'entre 3.000 i 30.000 euros, inhabilitació per exercir càrrecs federatius i la més greu, retirada de la llicència federativa d'entre 2 i un màxim de 15 anys, cosa que les impediria també jugar amb els seus clubs.
Gràcies, Quim. D'aquí no res, repassem la resta d'actualitat esportiva. Fins ara. I ho hem sabut fa poca estona, els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona a Tarragona. El cos el van trobar ahir en un pis, després de rebre la trucada de la seva parella. La principal hipòtesi policial, a hores d'ara, és el crim masclista. Última hora des de Tarragona, Esteve Giral.
Doncs sí, ha detinguda ja una persona. És un home i és la parella de la víctima. Va ser l'home qui va trucar ahir al 112 explicant que s'havia trobat a la seva dona morta a casa simulant una suposada mort natural, segons ha avançat avui el cas. Però les anàlisis forenses han confirmat fa una estona que la dona va morir de forma violenta. La principal hipòtesi, que la seva parella la va escanyar fins a treure-li la vida. S'ha descartat, per tant, la mort natural. No ha transcendit encara la identitat de la víctima ni al barri on s'ha comès. Sí que se sap va ser en un pis del centre de Tarragona i que el detingut ja a la comissaria dels Mossos a Tarragona és un home de 43 anys de nacionalitat espanyola, com també la víctima.
I a tot això, els tribunals han reduït 1.205 penes de presó d'agressors sexuals des que va entrar en vigor la llei del només sí és sí. Aquesta revisió de les condemnes ha suposat més de 120 excarceracions. A Catalunya, el TSJ i les audiències provincials han revisat i rebaixat les condemnes en 126 casos, la majoria a Barcelona. Són dades que ha donat avui el Consell General del Poder Judicial. I mentrestant, el dia a dia de més de 4.000 dones és el de portar la pulsera telemàtica per impedir que les seves exparelles les agredeixin. Un sistema que funciona, segons el Ministeri d'Igualtat, perquè cap d'aquestes víctimes de violència masclista ha estat en situació de risc des que té el dispositiu. Mar Poyato.
Cada vegada hi ha més dones que s'atreveixen a trencar el silenci. El Ministeri d'Igualtat diu que com més serveis es posen a disposició de les víctimes, més dones els utilitzen. La majoria de crims masclistes es cometen en l'àmbit de la parella, però també hi ha assassinats per raons de gènere en altres àmbits. Una de les eines que més s'està fent servir i que ajuda a impedir les agressions són els braçalets telemàtics, ho explica la delegada del Govern espanyol contra la violència de gènere, Victoria Rossell.
Por primera vez superan los 4.000 dispositivos instalados y efectivamente es un sistema que funciona. Ninguna mujer ha sido asesinada portando el dispositivo.
Durant aquesta primera meitat del mes de setembre hi ha hagut 3 feminicidis al conjunt de l'Estat, 47 des de principis d'any. Per aquest motiu es tornarà a convocar el comitè de crisi.
I atenció, aquest cas que arriba de Badajoz, d'allà una vintena de mares han denunciat la publicació i difusió d'imatges de les seves filles despullades creades amb intel·ligència artificial. Són muntatges en què les cares de les víctimes apareixen en un cos nu que no és el seu, però que és molt realista. De moment, hi ha 7 denúncies de noies d'entre 12 i 17 anys i la policia ja ha obert una investigació a Salvador.
Les imatges s'han difós a través de grups de WhatsApp. Tot i això, les famílies estan preocupades que els autors dels muntatges també els hagin publicat a plataformes pornogràfiques com OnlyFans. Una de les mares que ha fet el crit d'alerta és la Míriam Aladip, amb un vídeo que ha publicat a les xarxes socials. Ha denunciat la situació i ha demanat als responsables que eliminin les imatges.
Cuando llego a casa, una de mis hijas, con un disgusto tremendo, mira lo que me han hecho. No sois conscientes del daño que habéis hecho y además no sois conscientes del delito que es esto. Es un delito y grave, además. Y si lo habéis hecho, si podéis revertirlo, cuanto antes lo hagáis, mejor.
Després de les declaracions de les víctimes, la policia ja ha identificat alguns menors que podrien estar implicats. Tot i això, la investigació continua oberta.
Pràcticament les 8 i 18, els 6 Mossos acusats per una agressió racista al Bages ara fa 4 anys han reconegut els fets avui a l'Audiència de Barcelona.
Reconeix vostè els fets?
Sí.
Ha escoltat les penes que es demanen per vostè. Està d'acord amb aquestes penes?
Sí.
Concorre.
Els agents han acceptat un any de presó i mig any d'inhabilitació per pagar a insultar un noi negre. Va ser durant un operatiu per desallotjar un edifici de Sant Feliu Sasserra.
Sois unos racistas, te lo digo.
Tú más ordenado.
Correcto.
Ordenados.
Mírame la cara, no los ojos. ¿Has visto alguna vez el demonio tan cerca? Por favor, tío. No soy tu tío. ¿Tú me ves cara de que sea tu tío? ¿Me ves cara de familiar tuyo?
Aquest era l'àudio que va poder enregistrar la víctima. Sos Racisme demana que el cos vagi més enllà i que expulsi els policies. Més detalls, Benet Iñigo.
La fiscalia demanava pels agents 3 anys i mig i la víctima en demanava 6, però finalment totes les parts han pactat un any de presó, de manera que no hauran d'entrar-hi i 6 mesos sense fer la policia. A més, pagaran 80.000 euros d'indemnització i faran un curs de drets humans. Segons Sos Racisme, la víctima ha acceptat la rebaixa, tot i la claredat de les proves, sobretot aquest àudio que ell mateix va gravar, perquè tenia ganes, diuen, de passar pàgina. Això sí, l'advocada de l'entitat, Lorena Antón, demana a Interior que vagi més enllà de la sentència.
Una persona que comete un delito contra la propiedad está en una prisión preventiva y 6 torturadores reconocidos por ellos mismos siguen trabajando desde 2019 y la Generalitat no está haciendo nada tampoco por sacarles de su cargo.
De fet, l'acord ha indignat 2 activistes que eren a l'Audiència de Barcelona que han començat a cridar racistes als policies i els han acabat expulsant de la sala.
Pere Ferrer, director dels Mossos, bona nit.
Bona nit.
Li volia preguntar en quines condicions es podran reincorporar al cos aquests agents d'aquí a 6 mesos.
Bé, avui hem tingut unes notícies doncs, de fonts periodístiques a partir d'un acord, sembla, doncs, amb la Fiscalia, i això es ratifica per part de l'autoritat judicial i es trasllada sembla que la sentència incorporarà doncs, aquesta inhabilitació, i això vol dir que perden la condició de funcionari. Senzillament no hi ha reincorporació d'aquí 6 mesos, perquè aquestes 6 persones deixaran de ser policia del cos de Mossos d'Esquadra, deixaran de ser policies de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, passats aquests 6 mesos, no hi ha opció a que es puguin reincorporar, o sí que hi hauria alguna opció de que puguin tornar al cos?
És que no és d'aquí 6 mesos. A partir d'una sentència d'inhabilitació, automàticament es perd la condició de funcionari. I, per tant, automàticament es deixa de ser policia. I, per tant, aquestes persones perden aquesta condició.
Per tant, director, considereu que haurien de tornar a fer unes oposicions, per exemple, per tornar, si volguessin continuar sent policies del cos de Mossos?
Continuar sent, no ho podran continuar sent, perquè ho han deixat de ser. Aquests policies, per l'autoritat judicial, queden doncs, amb l'acord al que han arribat, i per tant sembla que hi haurà aquesta inhabilitació, i en el moment automàtic en què es produeix aquesta inhabilitació es perd la condició. Com qualsevol altre servidor públic, doncs, en el moment que aquests 6 funcionaris tenen una sentència que els inhabilita, automàticament perden la condició de funcionari. I per tant ja no són, deixen de ser policies. No, d'aquí 6 mesos no continuaran sent policies, perquè és que no són ni en el segon en el que la sentència queda dictada, i així se'ns trasllada a la Direcció General de la Policia.
És a dir, que si volguessin tornar a ser policies haurien de passar una altra vegada per tot el procés d'oposició, anar a l'acadèmia, passar a l'oposició per poder ser readmesos o no?
Tornen a ser un ciutadà doncs, que per ser policia doncs, ha de seguir uns circuits, efectivament.
Si no tenim mal entès, director, Afers Interns tenia obert un expedient que va quedar, entre cometes, congelat a l'espera de que s'acabés la causa judicial sobre aquests 6 policies per aquests fets. Si perden la condició de policies, què passa amb aquest expedient d'Afers Interns? Es reobrirà i s'adoptaran mesures disciplinàries a banda de la sentència? O com que han perdut la condició, doncs ja no cal que Afers Interns mogui fitxa en aquest sentit?
Els expedients disciplinaris es van obrir arran doncs, de la denúncia que va haver-hi. La Direcció General de la Policia es va posar a disposició, i la Unitat d'Afers Interns es va posar a disposició de l'autoritat judicial. Era una investigació judicialitzada, però atès a la gravetat dels fets, doncs, hi havia un expedient disciplinari sobre els sis agents amb les mesures cautelars. Ara, que sembla doncs, que ratificarà amb aquesta conformitat la inhabilitació, els 6 expedients disciplinaris, doncs, quan tinguem aquesta comunicació, no prosseguiran, perquè aquestes persones ja no formaran part del cos de Mossos d'Esquadra i, per tant, ja no se'ls pot aplicar cap sanció disciplinària més, perquè han rebut la més greu, que és que són expulsats i, a més, condemnats penalment per uns fets doncs, els que ells mateixos han reconegut, sembla, doncs, avui en seu judicial, ser-ne els autors.
Senyor Ferrer, què han estat fent aquests agents des dels fets fins ara, durant tot aquest temps? Quines tasques han estat fent?
La Divisió d'Afers Interns es va posar a disposició de l'autoritat judicial perquè estàvem interessats doncs, en saber dels 6 si hi havia diferents graus de responsabilitat per seguir matitzant doncs, si hi havia una mesura cautelar que havia d'anar més enllà o no, i les 6 mesures cautelars eren genèriques per tothom, la de pèrdua de l'especialitat i canvi de destí per no coincidir els 6 agents implicats i que no coincidia amb les funcions que els havia portat a cometre doncs, aleshores aquell presumpte delicte, avui ja doncs, d'acord amb la conformitat de la que anem sigut coneixedors, doncs aquest delicte.
I no els podrien haver apartat de sou i feina abans?
En el seu moment nosaltres ens vam posar a disposició del jutge, perquè nosaltres no vam recepcionar la denúncia en aquell moment, i ens vam posar a disposició del jutge per saber qui havia fet què. Val? Com que l'autoritat judicial aquesta investigació la va portar amb les proves que va concloure, la mesura cautelar sobre el 6 havia de ser la genèrica, sense saber si hi havia una més grau de responsabilitat o no, esperant a que finalitzés el procediment i la investigació disciplinària. També vull afegir que des d'aleshores fins aquí el règim disciplinari del cos de Mossos d'Esquadra s'ha modificat i hem incorporat doncs, noves tipologies de sancions molt greus per discriminació per raó d'origen racial, de condició social, de sexual, perquè sí que creiem, de la mateixa manera doncs, que aquests fets que avui han quedat acreditats no permeten que aquests servidors públics segueixin servint com a policies, si des d'aleshores fins aquí s'havia de fer alguna cosa i millorar, doncs l'hem fet endurint el règim disciplinari del cos de Mossos d'Esquadra.
Més enllà que això ho hagin fet unes persones concretes, creu que com a cos també s'hauria de demanar disculpes?
I amb la família ens hi vam veure. Amb la família ens hi vam veure fa 4 anys, si no estic equivocat, i es va estar parlant d'aquestes qüestions amb l'entorn i amb els advocats que ho havien portat també. I doncs jo crec que és més que lamentable, tots vam sentir els àudios, crec que ja en el seu moment doncs, també vam assumir que això era inassumible i que una societat moderna, el cos de Mossos d'Esquadra o qualsevol altra policia en un estat democràtic no pot ni ha de permetre's que la seva policia tingui aquestes actituds perquè són més que denunciables, són actituds penals i a casa nostra no les tolerarem i per tant doncs, actuarem amb la contundència que toqui.
Pere Ferrer, director dels Mossos, gràcies per atendre'ns al 9C. Bona nit.
Moltes gràcies, bona nit.
Gràcies, Benet, bona nit.
Bona nit.
5 minuts i arribarem a 9:15. D'altra banda, el dèficit fiscal de l'Estat amb Catalunya ja frega els 22.000 milions d'euros. La Conselleria d'Economia assegura que, lluny de millorar, la diferència entre el que Catalunya aporta a l'Estat i el que rep de recursos públics no para de créixer. De fet, el 2021 s'ha situat a màxims històrics. Montse Martí.
El dèficit fiscal de Catalunya és el resultat d'haver aportat el 19,2% dels ingressos de l'Estat i, en canvi, haver rebut el 13,6% del total de despesa de l'Estat. Quan els recursos aportats en un territori superen les despeses que s'hi destinen, és quan es produeix aquest dèficit fiscal, la sortida neta de recursos. De la balança fiscal, la Generalitat en té dades des de l'any 1986 i la consellera d'Economia assegura que el dèficit fiscal ha estat sistemàtic i deliberat durant els últims 35 anys.
És un ofec financer deliberat, és constant i sistemàtic, governi qui governi a l'Estat. Al darrere, doncs, hi ha una qüestió de voluntat política per limitar la capacitat d'actuació i d'autogovern de Catalunya.
El dèficit fiscal de Catalunya representa gairebé la meitat del pressupost de la Generalitat per aquest any. Natàlia Mas assegura que és gairebé una heroïcitat que l'economia catalana tingui el dinamisme que té arrossegant aquest dèficit fiscal.
I més enllà d'això, Badalona obre una guerra amb la Moncloa per la lluita contra l'emergència climàtica. El govern de la ciutat ha anunciat que no sancionarà els cotxes contaminants que entrin a la seva zona de baixes emissions fins al 2027. Això és 3 anys més enllà del que ho havia de fer. El govern espanyol ja avisa que si tiren de en aquesta mesura, Xavier García Albiol haurà de tornar tots els diners que ha rebut per aplicar-ho. I a tot això, a partir de demà, el govern reforçarà a primera hora del matí la línia de bus regular Vilafranca del Penedès-Barcelona, tot plegat després de queixes constants dels usuaris que des de principi de setembre han de fer cues llarguíssimes per pujar l'autobús i molts es queden sense poder, com dèiem, pujar-hi per falta de places. Territori assegura que aquesta línia va més carregada per culpa dels problemes a l'R4. A partir de demà, per tant, s'incorporarà un nou bus de reforç a 6:45 del matí. I per cert, que a Barcelona el metro funcionarà 91 hores seguides per les festes de la Mercè.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Donarà servei ininterromput des del divendres 22 fins al dilluns 25 de setembre a la nit.
També reforçarà la línia L150 de bus per poder donar cobertura a les activitats programades a la zona de la muntanya de Montjuïc.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
I d'aquí no res, a 9:15, Woody Allen dona el tret de sortida al Vol Damm Festival Jazz de Barcelona. El mític director de cinema i clarinetista actuarà avui i demà al Teatre Tívoli acompanyat de la seva inseparable banda. Anem cap allà, Maria Cusó, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs sí, moltíssima expectació aquí al Teatre Tívoli. De fet, feia molta estona que centenars de persones esperaven a les portes del teatre per veure com el cineasta i també músic sortia del seu hotel i creuava el carrer per entrar per l'entrada d'artista. Realment ha estat tota una bogeria, la gent amb els mòbils a la mà, amb ganes d'immortalitzar la que possiblement serà una de les últimes actuacions de Woody Allen aquí a la ciutat. A més, el cineasta, recordem que està presentant la seva última pel·lícula, Un cop de sort, i per tant la gent té dobles ganes de veure'l. Ara ja s'apaguen aquí els llums, a punt de començar aquest concert que ha exhaurit entrades 1.500 localitats.
Gràcies, Maria. Bona nit.
Bona nit.
I a la resta dels esports, d'aquí a no res acabem aquest 9C per donar pas a la transmissió del partit de Lliga Masculina de Primera Divisió Granada-Girona amb la narració del Miquel Agut, i demà arrencarà la Lliga de Campions 23-24 amb el debut del Barça a casa contra l'Anvers belga. Quim.
Sí, després de la golejada de dissabte contra el Betis, el Barça encara amb confiança a l'estrena europea, demà a les 9 a Montjuïc contra un rival teòricament assequible, mai abans havia jugat la màxima competició continental, però l'entrenador blaugrana Xavi Hernández fixa un objectiu modest d'entrada per aquesta Champions.
De moment l'objectiu és molt clar, l'objectiu és passar de grup, l'objectiu és passar de grup, i després ja en parlarem. però hem d'estar a vuitens de final en aquell bombo. Aquest és l'objectiu principal per nosaltres, no?
I és que el Barça porta dues temporades sense classificar-se pels vuitens, eliminat a la fase de grups. Per demà, Fermín és la novetat d'una convocatòria encara sense Pedri ni tampoc Araujo, tot i que el central uruguaià ja s'ha reincorporat als entrenaments.
Gràcies, Quim.
Bona nit.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Demà plourà o no?
Doncs mira, ja abans del migdia alguns primers ruixats cap al camp de Tarragona, que amb el pas de les hores, a primeres hores de la tarda, poden afectar altres sectors del sud del país, també a les Terres de l'Ebre. A mitja tarda poden parar, però cap a últimes hores arribaran noves precipitacions, justament per aquí, per l'Ebre, que la nit de dimarts i dimecres...